Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos. Avui el Barça juga a Praga contra l'Eslàvia. La notícia en la prèvia del partit és el fred. La previsió de temperatura per l'hora del partit és de 5 graus sota zero. La millor manera d'entrar en calor serà corrent quan la pilota es posi en marxa. El primer objectiu del Barça avui és guanyar, indispensable per mantenir opcions d'entrar entre els 8 primers, i el segon, golejar, perquè la cosa està molt, molt apretada per entrar al top 8. El Barça té 10 punts, si guanya els dos partits que queden sumarà 16, amb 16 pots entrar, però el problema és que ara mateix hi ha 12 equips que poden arribar o superar els 16 punts, i només hi ha plaça per 7, perquè l'Arsenal ja la té garantida. Així que avui, doble objectiu, guanyar i, si pot ser, golejar. Eslàvia de Praga-Barça a partir de les 9 de la nit. Recordo el Barça amb les baixes de Yamal per sanció, Ferran per lesió i Cancelo, que no està inscrit. Hansi Flick recupera Rafinha. El Barça ara mateix 15è amb 10 punts. A l'Eslàvia de Praga, tercer per la cua amb 3 punts. No ha guanyat cap partit. De seguida estarem a Praga amb les novetats prèvies a aquest partit. També avui tenim Galatasaray Atlètic de Madrid en torn de tarda a 6:45 i Atalanta Atlètic Club a les 9. De la resta de la jornada destaca el Marsella Liverpool o el Juve Benfica. La jornada d'ahir va deixar moltes coses. La golejada del Real Madrid 6-1 al Mónaco, es va reivindicar Vinícius, molt fluix Ansu Fati. El Villarreal va tornar a perdre 1-2 davant de l'Ajax. Està el Villarreal cué amb un punt només, l'equip de Marcelino empatat amb el Cairat Almaty. I després, les sorpreses. Derrota del City al camp del Bodo Glimt per 3-1 i derrota del PSG al camp de l'Sporting de Lisboa per 2-1. El que està intractable és l'Arsenal, que va guanyar 1-3 al camp de l'Inter. 7-7, l'equip d'Arteta es dispara als 21 punts, certifica la primera plaça de la lligueta. Hem de lamentar la mort a les últimes hores de Lucien Müller, als 91 anys. Va jugar al Real Madrid, també al Barça, entre d'altres equips. Va ser el primer entrenador de Núñez al Barça. A l'Espanyol hem conegut la sanció pel llançament de l'ampolla que va impactar en Gazzaniga durant l'Espanyol Girona, multa i novament advertència de tancament. Torna a salvar-se l'Espanyol. Al Girona, molta activitat. Primer entrenament de Ter Stegen a les ordres de Mitchell. Han presentat Fran Beltrán, migcampista del Celta, que signa fins al 2030, i a la tarda presentació de Echeverri. A la Supercopa d'Espanya femenina, que es disputa a Castelló, ja està el Real Madrid a la final. Li va guanyar 3-1 ahir a l'Atlètic de Madrid. Avui la segona semifinal a les 7, Barça Atlètic Club. En bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga, 91-89 sobre el Dubai, amb un gran Brizuela. A l'Europeu de Waterpolo, Espanya fora de la lluita per les medalles, després de perdre contra Hongria per penals, una llàstima. I en tenis, a l'Obert d'Austràlia, Alcaraz supera la segona ronda, superant l'alemany Hoffmann per 7-6, 6-3 i 6-2. També avança Davidovic. Aquesta propera matinada juga Badosa al seu partit de segona ronda. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, l'abogado, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem què farà l'equip avui. Creieu que goleja el 50%, que guanya justet el 34%, que no guanya el 16%. En clau Espanyol, us preguntem si us inquieta que el club no hagi fitxat encara. Esteu votant que sí la immensa majoria, el 83%, que no el 17%. I en clau Girona, quin fitxatge us il·lusiona més? Ter Stegen, 38% dels vots. Guanya Echeverri amb el 50%, Fran Beltrán, 12%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és la pilota que més ens agrada, és la pilota de les estrelles, és la pilota de la Champions, ja roda Esports Cope.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroën.es.
Sona d'entrada la sintonia de la Lliga de Campions a Sports Cope perquè avui juga Champions al Barça. És la penúltima jornada de la fase Lliga. A partir de les 9 de la nit, Slavia de Praga-Barça. Anem cap allà. Primer ens abriguem, ens posem el gorro, els guants i la bufanda i saludem l'Helena Condis. Condis, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Temperatura a Praga a aquesta hora? A veure...
Doncs ara mateix 5 graus sota 0.
I a l'hora del partit?
El partit ha de baixar una mica més, a menys 6 o menys 7, però la sensació tèrmica és de menys 10. Per tot això, Flick ahir va dir canvio els plans i entrenem finalment a Praga i ens comencem a adaptar a les temperatures gèlides perquè ni els jugadors ni nosaltres hi estem acostumats. Ahir, de fet, anaven tan abrigats, Joan, que amb els gorros, les bragues, els guants, costava distingir els futbolistes. El camp i la gest aparentment estava bé, no estava gelada, perquè durant el dia sí que és cert que surt el sol, tímidament, però surt el sol, almenys no plou, així que avui el Barça té un repte més, que és combatre el fred, i recordem que no pot comptar ni amb Lamine, que està sancionat, ni amb Ferran, que està lesionat, estarà uns 10 dies de baixa, però sí que hi és Rafinha, i atenció a la dada, Joan, que és significativa, en les 5 derrotes del Barça de temporada, en 4 no hi era el brasiler, i a Londres... que també va caure el Barça en Champions, va ser suplent.
Sí, sí. Doncs és que avui, Helena, l'objectiu és doble. Ho dèiem en començar el programa. El primer és guanyar, però si pot ser golejar, molt millor, perquè això estarà molt apretat per entrar els 8 primers, eh?
Sí, el Barça l'has de buscar la... posició número 15 a la zona de play-off, aquesta classificació de la Champions, i només té 3 gols de baratge en el general. Per tant, avui és molt important guanyar i sobretot marcar el màxim de gols possibles a l'Eden Arena de Praga per seguir apurant les opcions de classificar-se al top 8, entre els 8 primers, i evitar una eliminatòria extra de play-off. Per tot això, la porta... parlava abans d'entrar al dinar de directives de la importància de sumar 3 punts i d'aconseguir el màxim de gols possibles aquesta nit.
Clar que crec que és possible, perquè si guanyem aquests 2 partits que queden, crec que serem candidats a estar entre els 8 primers segur. El que sí que hem de fer és gols. Crec que serà molt important el tenir més gols que els contraris, perquè doncs ja veieu com està la classificació i poden haver-hi molts equips que estiguin empatats i va, és interessant el tema dels gols.
Interessant el tema dels gols. També et donaré una altra dada sorprenent, Joan, perquè ni Rafinha ni Lewandowski han marcat encara en Champions aquesta temporada en els 6 partits disputats. I van ser el màxim golejador la temporada passada, en el cas de Rafinha, i Lewandowski és el tercer màxim golejador històric de la competició. Per tant, avui també Flick els exigirà que vegin porteria. La Porta també ha parlat d'una absència i d'una confirmació. Ter Stegen ja està a Girona, avui ha conegut a Mitchell, ho hem vist a les xarxes socials del club. També ha entrenat amb els seus companys i això ha dit sobre la cessió del porter alemany fins a final de temporada a Montilivi.
Es una circunstancia que crea pues unas sensaciones contradictorias, ¿no? Porque queremos lo mejor para él, al mismo tiempo lo queremos en el Barça, pero sabemos que si quiere jugar el Mundial, así lo ha dicho el entrenador alemán, pues obviamente tiene que jugar partidos y estando recuperándose de la lesión, igual aquí le era más dificultoso. Marc-André sabe que el Barça es su casa, que esto es una cesión para la final de temporada y que después espero que vaya al Mundial y ya hablaremos. Tiene contrato con nosotros, por lo tanto, sigue siendo jugador del Barça, y por supuesto le deseo lo mejor al gran capitán, porque es una persona excepcional, una gran persona, aparte de ser un porterazo.
Després estarem a Girona perquè saber com ha anat aquest primer dia de treball de Ter Stegen allà. Helena, possible 11 pel partit d'aquesta nit, a veure.
El tinc bastant clar, eh? Veurem si es confirma. Joan en porteria, Koundé, Cubarsí, Eric i Valde en defensa, al mig del camp Pedri i De Jong en paral·lel, en la línia de 3 mitges puntes, Roni per la dreta, Rafinha per l'esquerra i Fermín de la mitja punta i Lewandowski com a davanter centre.
Perfecte, apostes per Roni Bardagi en lloc de Lamine Yamal. I una cosa important, Helena, hi ha 4 futbolistes apercebuts, si veuen avui targeta no jugarien l'última jornada contra Copenhague,
que és el Camp Nou, i atenció, els 4 percebuts de suspensió són 2 que en principi seran titulars, De Jong i Fermín, a més de Gerard Martín i Casado.
Gràcies, Condis, abriga't, eh?
M'abrigaré. Per cert, a l'Eden Arena hi ha una capacitat per 19.370 aficionats, uns 900 seran culers, a molts ja me'ls he trobat aquí pel centre històric de la ciutat, encara que a les ràdios hem de dir que tindrem una zona habilitada on no farà tan fred. Mira, és la bona notícia, Joan, crec que hi ha fins i tot alguna estufeta.
Perfecte, t'escoltem després, Condis, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Busquem ara una segona comunicació amb Praga per fer una pinzellada del rival del Barça, de l'Eslàvia de Praga, amb el Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda. El primer que hem de dir és que aquests porten un mes aproximadament sense fer partits oficials perquè la Lliga està aturada allà, Oli.
Sí, han jugat 19 partits, però abans de desembre, és a dir, fins al mes de desembre, després està aturada aquesta lliga. Sembla que no comença a jugar a l'Eslàvia de Praga fins l'últim cap de setmana de gener, el primer dia del mes de febrer, de manera que està absolutament aturada, i mentretant han fet 3 partits amistosos, ha empatat un davant de la Karlsruhe, d'Alemanya, ha guanyat el noruec 2-1 davant del Brann, i també ha perdut, en aquest cas, una victòria, un empat i una derrota davant del Basel per 4-3.
Per tant, la referència que tenim, Oli, són els partits que han disputat de Lliga de Campions, que s'ha de dir que encara no han guanyat cap partit, però que sí que han aconseguit 3 empats contra equips que estan bé.
Sí, el primer partit que van jugar va ser el mes de setembre, la primera jornada d'aquesta fase lliga, i va empatar 2 davant del Bodø Glimt, és a dir, l'equip que va guanyar ahir el Manchester City de Pep Guardiola, va empatar 2-2, els 2 gols no els va marcar un davanter, va ser un lateral esquerrà, que és senegalès, que és Mbodji, va marcar els 2 gols, i a partir d'aquí no ha marcat cap gol a la Lliga de Campions, però sí, és veritat que ha empatat a Itàlia davant de l'Atalanta 0-0, i aquí davant de l'Athletic Club de Bilbao d'Ernesto Valverde també 0-0, però després ha perdut 3-0 davant d'equips potents. 3-0 en contra davant de l'Inter, 3-0 en contra aquí a casa davant de l'Arsenal, 0-3, i també ha perdut el camp del Tottenham per 3-0.
Molt bé, Oli. Normalment et demano per tancar l'alineació titular, però avui jo crec que ens ho podem estalviar perquè són futbolistes per nosaltres absolutament desconeguts, eh?
Sí, molts internacionals xecs. Està canviant els porters aquests dies que està jugant als partits amistosos. A vegades juga Stanek, a vegades juga Markovic, i en definitiva té un davanter molt alt, que és Chori, que mateix 1,99 m, i en internacionals de Txèquia i també de Nigèria, de Senegal, de Gàmbia, molts liberians també, és a dir, que és un puzzle absolut l'equip que pot treure aquesta nit l'Eslàvia de Praga, que per cert, està primer a la classificació de la Lliga Txeca. Quan va ser l'aturada van jugar 19 partits i està, a més, amb un avantatge davant de l'Esparta de Praga, màxim rival d'aquí, de la capital de Txèquia. Slavia 45 punts, que és el primer, i Esparta de Praga 38. Aviam quin surt avui, quin equip surt avui, però ja dic que és un puzzle, i sobretot després de no jugar i jugar només amb molts jugadors, moltes variants, aquests partits amistosos.
Molt bé, Oli. Doncs que cantis molts gols del Barça, que faran falta, si el Barça vol posar el cap entre els 8 primers de la classificació al final de la fase Lliga. Que vagi molt bé. Gràcies, t'escoltem.
Gràcies, Joan.
Adéu, Oli. 3:18, fem una pausa i després Badia Productions ens prepara encara una tercera comunicació en Praga.
Dentro a l'àrea, va rematar el delantero i l'àrbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Seguim, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, fent la prèvia de l'Eslàvia de Praga-Barça d'aquesta nit de Lliga de Campions. L'Edu va dir que és un crac, ha trobat, ha localitzat l'únic futbolista espanyol que està jugant a la República Txeca. Es diu Miguel Celada i juga al Loko Praga, que és equip de la tercera divisió d'allà. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan, ¿qué tal
todo? Buenas tardes, Miguel, bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal todo, bien?
Todo bien, muy bien.
Bueno, mucho frío por Praga estos días, ¿no? Nos cuentan Elena y Oliveros.
Sí, la verdad que hace bastante frío, no te voy a engañar, yo no sé si los jugadores del Barcelona vienen alertados, pero van a pasar frío, la verdad, van a pasar bastante frío.
Sí, sí, bueno, ya explicó ayer Hansi Flick en la rueda de prensa que, bueno, habían viajado ayer para poder entrenar ahí y ya aclimatarse un poquito, pero en fin, a correr, y cuando uno corre mucho, entra en calor y no hay problema. Miguel Cacereño, futbolista del Loko de Praga, que es un equipo de la tercera división de allí, ¿no?
Efectivamente. El Loko Praga, un equipo de la tercera división, la tercera categoría del país. Estamos ahí peleando. El problema es que para ascender a segunda división solo asciende uno, y la verdad que es un poco complicado, sinceramente. Pero bueno, estamos ahí todavía compitiendo, peleando un poco, así que bien, genial.
He visto que tú vienes de la cantera del Sevilla, Miguel, y que luego estuviste jugando en Estados Unidos y has acabado en la República Checa. ¿Cómo ha sido un poco la historia, Miguel?
Bueno, pues mira, te lo resumo así un poco rápido. Yo soy de Cáceres, allí en Cáceres jugaba en el Diocesano de Cáceres, y con estos torneos internacionales, o sea, nacionales, con las selecciones extremeñas, autonómicas y demás, pues bueno, pues típico partido que haces bueno. Y bueno, pues fui ahí ese año con la selección española sub-16, donde, bueno, pues ahí coincidí con Dani Olmo, con Carles Aleñá, con pues Dani Morer, Oriol Busquets, sí, tal cual. Y después, sí, bueno, pues me fui al Sevilla, a la cantera de Sevilla. Estuve allí 5 años y la verdad que, bueno, disfruté muchísimo, sinceramente. O sea, fue una experiencia realmente única. Y después, bueno, pues estos años en los que igual pues no salen las cosas como uno quiere y se busca algo más, entonces decidirme a Estados Unidos con una beca deportiva. Y bueno, pues allí estuve desde finales de 2019 hasta finales de 2023. También cuando se acabó se intentó también jugar a fútbol profesional. Salió alguna oferta de la segunda división de Estados Unidos en la USL. Pero bueno, la verdad que las opciones económicas no eran las mejores, sinceramente, y empecé, bueno, pues a buscar quizá una opción laboral ya para meterme un poco en el mundo laboral. Lo que pasa es que quería seguir jugando al fútbol, y bueno, como teníamos aquí un familiar que había estado hace años en República Checa, nos recomendó venir para acá, que la experiencia era muy buena, era bonita, y lo empecé a compaginar el trabajo con el fútbol.
Pues bueno, una empresa cervecera, ¿no? ¿Trabajas, Miguel, en una empresa?
Sí, efectivamente. Sí. Una multinacional cervecera, Anheuser-Busch, es, bueno, la mayor cervecera del mundo. Tenemos marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois, Michelob. Tenemos muchas marcas, pero bien, la verdad que, bueno, que me gusta.
Es buena combinación fútbol y cerveza, el sueño de muchos, ¿eh, Miguel?
El sueño húmedo de muchos.
Está muy bien. Bueno, oye, y hablamos un poquito del Slavia de Praga. Miguel, ¿con qué tipo de equipo se va a encontrar hoy el Barça? Bueno, de entrada decir que la liga está parada allí porque para en esta época por el frío y tal, o sea que llevan un tiempo, prácticamente un mes sin jugar, ¿no? Sin jugar partidos de competición oficial.
Sí, efectivamente. Estaban de pretemporada, han estado seguramente en algún sitio más calentito que aquí en República Checa, pero sí, suelen parar, pues eso, un mes y algo, te diría, de competición oficial. Sí que es verdad, pues, que empiezan pretemporada lo más pronto que pueden, pero las competiciones oficiales sí que se paran. El Slavia, yo he visto varios partidos suyos, la verdad que el estadio no son evidentemente comparables, pues, con el Camp Nou, con el Bernabéu, con los estadios grandes que tenemos en España, pero bueno, es un estadio salado. Yo creo que entran 18.000 personas o por ahí. Tiene muy buen ambiente, tiene un fondo norte que anima mucho, la verdad, y siempre monta un espectáculo bastante bueno antes de los partidos, con muchos fuegos artificiales, un buen tifo. La verdad que está, el ambiente en el campo está muy chulo. Y bueno, sí que es verdad que el fútbol, bueno, es bastante distinto al que igual tenemos en España. Ellos, yo lo que les he visto, tampoco te voy a engañar, les he visto 3 partidos o 4 esta temporada en el estadio. ¿Eh? Y a mí, sinceramente, lo que más me llamó la atención fue un delantero que tienen, que recuerdo el partido contra Athletic Bilbao, lo vi al lado de Vivian, y Vivian parecía literalmente un niño de 10 años. O sea, caray, es un animal, mide 2 metros, creo, o dos poco, es una bestia. El resto, pues, típico, bueno, pues, extremitos rápidos, tienen un media punta, Checo también, que también lleva varias asistencias, también bastante buenos. Equipo físico, intentará jugar seguramente, pero con la presión que haga el Barcelona, pues, nada, balón arriba, intentar recoger segunda jugada y a ver si sale algo, yo creo.
Bueno, el Barça sí, sobre el papel, muy favorito, pero en fin, es un equipo Champions que ha perdido claramente contra Tottenham, Arsenal y Inter, pero que, bueno, le arrancó un empate en el partido que tú dices a cero contra el Athletic Club, empató a cero contra el Atalanta y empató a dos contra el Bodo Glimt también, que juegan bien al fútbol. O sea, que sí, el Barça sí, favorito, sí, pero que se lo tome en serio.
No, no, por supuesto, por supuesto. O sea, tú tampoco puedes venir aquí a República Checa jugando fuera de casa a menos 4 grados y pensar que vas a ganar 4-0, o 0-4, que igual sí, ¿eh? Pero si la cosa empieza a correr los minutos y no meten gol, cuidado, ¿eh? Cuidado que se les puede complicar el tema, yo creo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Puedes acercarte al partido, Miguel, o no?
Pues, macho, no voy a poder, ¿no? Porque la verdad que conseguir entradas para estos partidos es complicado. Es bastante difícil, ya que solo proporcionan entradas, por así decirlo, a los socios principalmente, y si después sobran, las reparten al público. Y para estos partidos es casi imposible, la verdad.
Bueno, pues por la tele, ¿no?
Sí, por la tele, ya está. Tranquilito en casa, a gustito.
Y por la COPE, por la COPE.
Sí, con la aplicación
Coches a Oliveros y la mar de bien.
Efectivamente.
Miguel Candela, ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte, que vaya todo bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, encantado. Y nada, un abrazo enorme. Y que gane mejor, ¿eh?
Un crack al Miguel Candela. Anem amb la resta de la jornada Champions. José Luis Gil, bona tarda.
Un crack al Badia. Bona tarda.
També per trobar-lo, sí, molt de mèrit. L'únic, repeteixo, l'únic futbolista espanyol que juga a tota la República Txeca. Badia Productions. Escolta, Gil, comencem per lo d'ahir, que ahir van passar moltes coses. Va golejar el Real Madrid i sorprenents derrotes de PSG i Manchester City, eh?
Sí, lo del Bernabéu va ser una golejada d'autoestima i per recuperar sensacions, eh? Si segon davant d'un Mònaco que, tot i la seva feblesa, va forçar a intervindre Courtois força vegades, i on es va veure una versió d'Ansu Fati, també cal dir-ho, molt lluny de la desitjada. Pau social a la grada i 70 minuts acceptables de Vinícius després de la xiulada contra el Levante. Declaracions a mitjans UEFA admetent que ho ha passat malament aquests dies.
Los últimos días han sido muy complicados, no solo para mí, para todos los compañeros, pero sobre todo para mí, por lo pedido, por todos los que hablo sobre mi nombre, donde siempre estoy en foco y no quiero estar en foco por cosas fuera de campo, quiero estar por las cosas que hago dentro de campo, por todo que he hecho por este club, pero la exigencia es muy grande, ¿no? Y tengo que hacer cada día. Ni siempre voy a estar en mi mejor versión técnicamente, pero intento darlo todo por esta camiseta y por el club que me ha dado tanto.
Un Vinícius que va dir a mitjans brasilers que confia en la seva renovació i que va protagonitzar una de les fotos del partit amb l'abraçada d'Arbeloa després del
abraçada
seu...
Abraçada al madridisme.
Sí, i també a Arbeloa, el que li ha defensat a capa i espasa, eh? I l'altra foto, la factureta de Bellingham, després de la celebració del seu gol al 6è, doncs imitant un senyor que es pren moltes copes
i Mbappé... Copes a dues mans,
sí senyor, i Mbappé a lo seu amb els dos primers gols de la nit. De la resta, l'Arsenal ja és matemàticament primer de la fase Lliga, jugarà totes les eliminatòries amb la tornada a casa després de la victòria 1-3 al camp de l'Inter amb doblet de Gabriel Jesús. Els italians estan ara mateix fora del top 8, i el que deies, punxades il·lustres, del Manchester City 3-1 al camp del Bodo Glimt, quina manera de complicar-se la vida, i del Paris Saint-Germain al camp de l'Sporting de Portugal 2-1. Amb empat a 0, 3 gols anul·lats a l'equip de Luis Enrique, que va ser millor, que va jugar millor, i que li va passar una cosa semblant a el que li va passar al Barça a Noeta. Derrota amb un gol al minut 89. Momento Luis Enrique amb els companys en castellà de TNT Sports.
¿Por qué se pierde esta noche acá?
Porque hay un equipo que marca dos goles y el nuestro solo uno.
Pero más que matemática, fútbol no es matemática, Luis. 2-1 es matemática, pero fútbol no es matemática.
Claro.
Entonces, ¿por qué se pierde?
Es muy claro, el resultado es el que es. Creo que solo ha habido un equipo en el terreno de juego. Creo que ha sido nuestro mejor partido esta temporada a domicilio.
A pesar del resultado.
Claro, es que tú analizas el fútbol por el resultado y el resultado marca simplemente quién gana los tres puntos. Okay. Solo ha habido un equipo en el campo, claramente.
Pero no se merece el rival.
Totalmente inmerecido el resultado, muy superior es el Paris Saint-Germain. Solo he visto un equipo en el terreno de juego. Gracias a nuestro rendimiento en lo ofensivo y en lo defensivo hemos sido muy superiores al rival y muy orgulloso de mi equipo, muy orgulloso de cómo hemos competido. El resultado del fútbol es un deporte muy injusto en algunos momentos y eso es lo que ha pasado. El resto ya sabemos lo que pasa.
Muchas gracias.
No s'ha arrugat, el company?
No. Luis Enrique va marxar sense dir adéu ni saludar. Si l'entrevista dura un minut més, la cosa acaba als jutjats. El Tottenham es col·loca quart provisional després de la seva victòria davant del Dortmund, repartiment de punts entre Copenhague i Nàpols, que no li arregla la vida a cap dels dos, i l'Olympiacos de Mendy Líbar, amb opcions de top 24 després de derrotar a Atenas al Bayer Leverkusen. I el Villarreal, que continua negat després de la derrota a casa 1-2 contra l'Ajax, un fenomen absolutament paranormal, lo de Marcelino i els seus xicots.
Avui, a més del Barça, tenim l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club, també.
A l'hora de planar, l'Atlético de Madrid, amb la missió de recuperar el lloc entre els 8 primers, visitant el camp del Galatasaray, d'Ilkay Gundogan i companyia, els comptes de Simeone són breus, però molt clars.
Sí, pero en la clasificación entre los 8 o entre...
En el top 8, el top 8, claro.
Hay que ganar los dos partidos, no es muy difícil.
¿Crees que con un empate y una victoria?
No, no sirve, hay que ganar los dos partidos.
Guanya els dos partits i s'han acabat les històries. L'Atlètic de Bilbao visita un Atalanta que, si guanya, sumaria 16 punts. Se la juguen els de Sant Mamés, que necessiten la victòria per intentar mantenir opcions de quedar-se al top 24, però estan molt castigats per les baixes. Ernesto Valverde.
Iñaki no está, se lesionó el otro día, esperamos que no sea para mucho tiempo. Ni Yuri ni Berenguer han podido entrenar y Nico se ha tenido que retirar hoy porque tenía molestias. En fin, sí, es verdad que es un contratiempo, el de mañana es un partido, pues bueno, decisivo para nosotros, para poder continuar o no en la competición, pero bueno, hay que afrontarlo igualmente con los jugadores que tengamos. Jugamos contra un equipo muy fuerte, muy físico, con una presencia imponente, jugadores altos, fuertes, rápidos y además, bueno, un habitual de la Champions de los últimos años.
Partits fàcils per Bayern i Chelsea a casa contra Sant Giluà i Pafos, mentre que el Liverpool visita el Velodrom, en el que representa l'última bala de top 8 pel Marsella. Hi ha un Juventus-Benfica, matchball pels de Mourinho, i un Newcastle-PSV Eindhoven. I per als muy cafeteros, franja de tarde, Karabakh, Eintracht de Frankfurt.
No està malament. Anem al debat. Fem amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda, i amb el Jacinto Vicente, abogado, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Molt bé. Miguel, doncs res, tal com està el panorama, guanyar i, si pot ser, golejar, perquè hi haurà bufetades per entrar al top 8, tal com està la cosa.
Sí, no, i tal com va, sembla que serà així, de manera que el Barça ja sap el que ha de fer. Les pilotes que van anar al pal l'altre dia a Donosti han d'anar dins a Praga.
Sí, son partidos de esos, Jacinto, con el frío y tal, que o los solventas bien y fácil y rápido, o bueno, según cómo, se te pueden complicar también.
Sí, es un equipo, básicamente lo que lo ha sacado por estructura defensiva. Si ellos logran mantener un poco el empate, ya te digo, pensé por delante, ellos van a crecer y van a aguantar. Entonces, también es verdad que ellos están muy acostumbrados al campo, la temperatura, etcétera. El Barça no tanto, han adelantado el viaje un poco por eso. Vamos a ver cómo empiezan. Yo creo que el Barça, evidentemente, es claro favorito, lo tiene que ganar. Lo que pasa es que es lo que decía Miguel, ¿no? Que tienes el condicionante de que igual no te vale ganar, tienes que intentar hacer goles, sí. Al menos sacar una diferencia mínimamente solvente, porque en caso de final de empate, y parece que va a haber empates finales, aquí tortas. Entonces, ayer cayeron dos equipos llamativos como el Inter o el City, pero hay equipos que la gente desconoce más, que ayer tienen un paso importante, ¿no? El Sporting, el Tottenham. Entonces, da igual quién esté, quién no, para estar entre los ocho, uno u otro. Entonces, el Averas del Barça tampoco es excelente. Entonces, bueno, sería importante ganar por encima de todo y a ver si se puede sacar la máxima renta posible.
Sí, de la jornada d'ahir, ara ho comentava en Miguel, sorprenents les derrotes de PSG i City. El PSG va tenir molta mala sort perquè va dominar, va poder guanyar, però sorprenent el tema del City, eh?
Sí, el City, vaig veure el partit sencer, bueno, fa unes errades en defensa que són incomprensibles, i realment no sé fàcil corregir totes les mancances que té aquest equip. Jo em vaig quedar parat. Bueno, sé el que és capaç d'aquest equip a casa, perquè ho han vist altres eliminatòries amb bons equips, però no imaginava que el City perdés 3-1. Bueno, de fet, va poder perdre de més gols.
Sí, sí.
I en quant al PSG, pues, com veieu fa un moment, una mica el partit de la novetat de l'altre dia. Un equip molt superior, que fa... Bueno, no com el del Barça, perquè el del Barça és inexplicable, però sí que molt superior, que va mereixer guanyar, però que va acabar perdent, perquè al final, amb aquest joc, es tracta de fer gols.
Sí. I el Madrid 6-1, goleada, Jacinto, però dio, sigue dando muchas facilidades en defensa, porque tenía enfrente el Mónaco, si no, otro equipo te complica,
Confesar la verdad, no lo vi.
¿No lo viste? Pues sí, sí. ¿Tú lo vas ahora, Miguel, al Madrid o qué? ¿O de Raúl? O...
Yo, sinceramente, me voy a poner al multifútbol.
Ya, sí, sí, pues sí, sí. El Madrid ganó bien, porque, bueno, tiene lo que tiene arriba y tal, pero el Mónaco, Jacinto, le generó muchas ocasiones. Y Ansu Fati flojito.
Sí, he visto la estadística un poco, y sí he visto que había como 13 disparos a puerta, 6 entrepados del Mónaco.
Sí, sí.
O sea que... debió ser, bueno, lo que pasa es que en Madrid tiene esto. Madrid, en Europa y en Liga Española, muchas veces los rivales son inferiores, te pueden llegar, pero luego ellos arriba matan y el rival no. Bueno, tenemos el fin de semana una prueba con el Villarreal que puede ser interesante, a ver por dónde sale.
Sí, sí. Hem vist ja Ter Stegen, Miguel, amb el xandall del Girona, ja entrenant-se allà, parlant amb Mitchell. Es fa estrany, costarà una mica acostumar-se,
Bueno, però és llei de vida. A tots ens ha passat que hem treballat en un lloc que pensàvem que estaríem tota la vida i hem hagut de canviar per les circumstàncies que siguin. El de Ter Stegen és igual, porta no sé, 10-12 anys aquí, però el context de la seva vida professional recomanava, suggeria i pràcticament obligava amb un canvi de residència i d'equip. Jo crec que he tingut la sort que havia sortit això del Girona i, naturalment, ja és el millor amb ella, el Girona.
Sí. Per ell és una, Miguel, una molt bona solució, perquè ell no volia marxar lluny de Barcelona i està a prop. El Girona buscava porter. També al Barça, per l'aposta tan ferma per Joan Garcia, no li va bé que, no li va malament que surti. Però, si tu mires fredament, la porteria del Barça queda debilitada.
Bueno, clar, pel meu gust és millor porter de Ter Stegen que és Chesney.
Clar.
Però això del futbol també és un negoci. I el Barça ha invertit en risc, deixant sortir a Ter Stegen, suposo amb l'esperança de que aquesta segona volta amb el Girona el posi a l'aparador i pugui sortir ja no cedit ni cedit en competència econòmica, sinó traspassat, i que una mica aquests diners et paguin el risc que estàs prenent ara. Però entenc, a més, que no deu ser fàcil tenir un porter del nivell de Ter Stegen de suplent cada dia al vestuari, i que també esportivament, per tranquil·litat general, conviria que visqués aquesta experiència a Girona.
Sí. Jacinto, ¿cómo ves el movimiento?
Económicamente muy malo.
¿Porque el Barça paga demasiado?
Sí, hombre, se está manejando y no tengo que dudar que son ciertas informaciones. Si solo paga el Girona 500.000, que por otro lado lo puedo entender, porque el Girona, por mucho que tenga el grupo City detrás, tampoco tiene una capacidad económica tan grande, pero económicamente es muy mala. Lo que pasa es que deportivamente es cierto que yo creo que han priorizado pues el bienestar del vestuario, ¿no? Que estén tenerlo suplente con los conflictos que ha habido últimamente. Y parece que con la opinión de Flick de que no quería ese problema, pues ha priorizado esta solución, y supongo que esa posibilidad de que el jugador haga una buena campaña, pueda ir al Mundial, se revalorice y en verano salga de algún modo, ¿no? Y algún club que pueda, ya no digo un traspaso importante ni menos importante, sino que igual hasta que simplemente pueda salir.
Sí.
¿Pero qué priorizan esto?
Molt ràpidament, serà el porter titular del Girona, jo crec que això està clar, però el dilluns tu creus que ja Mitchell el posarà per jugar contra el Getafe, Miguel? Perquè Gazzaniga porta dues porteries a zero ara, les dues últimes.
Sí, és que no, jo no sé posar-me o no vull posar-me amb la pell dels altres, perquè la meva capacitat de comprensió és capaç d'entendre que no el posi de suplent. De titular.
Yeah.
Jo el posaria de titular des del primer dia.
Des del primer dia. Tu, Jacinto?
Sí.
Sí. O sea, Castellà no lo está haciendo mal, pero es un portero que es muy irregular. Yeah. Entonces, con el tipo de juego que hace el Girona, que además le gusta salir con el balón controlado, el portero muchas veces utiliza el juego de pies, es importante. Castellà ha tenido unos problemas en determinados partidos tremendos. Entonces, alterna buenas actuaciones con partidos muy regulares. Entonces, si ya has apostado por traerte a una figura así como Ter Stegen, lo normal, si no hay un impedimento físico, és que lo pusiera des del minuto 1.
Ok. A veure què fa Mitchell el dilluns, estarem atents. Ho deixarem aquí de moment, senyors. Miguel, Jacinto, un plaer, com sempre. Anem parlant,
Molt bé. Adéu, bona tarda a tothom.
Una abraçada. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. Arriba el tram decisiu de la fase de la Lliga de Champions per passar a vuitens. Sí o sí, el Barça ha de sumar 3 punts i t'ho expliquem al programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dimecres, des de l'Eden Arena de Praga, Slavia, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Vinga, anem ara a Esports Cope amb la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
I amb el Joan Ballori, què tal? Bona tarda.
Havem-ho sanció i l'Espanyol es lliura del tancament de la grada.
Ho advertíem ahir, que la sanció era el que ha estat comitè de disciplina de la federació, multa amb 3.000 eurets a l'Espanyol i ha percebut de tancament total de la instal·lació. És a dir, a la propera ni una grada, ni dos grades, ni tres grades. Tot el camp tancat. I ara diràs, escolta, no estava percebut ja?
Sí, la pregunta era aquesta. Quantes vegades t'han d'avisar per tancar-te, com a mínim, parcialment una grada?
Una vegada. Aquesta vegada ja està avisat. La propera, tancament. Sí. El que passa que la darrera vegada que havia estat apercebut era la temporada passada. Quan acaba la temporada, el comptador es posa a zero. I el llançament de botelles de l'altre dia, del dia del derbi, va ser una multa i no va haver-hi
amenaça
de tancament. Okay. L'amenaça ha arribat ara i a la propera, sí. Espero que els tontets que segueixen tirant coses deixin de fer-ho, perquè si no a la propera sí que hauran d'anar a la nova Creu Alta a jugar o a on sigui o a Cornellà sense ningú a la grada. Mm. En definitiva, coses que passen. Avui ha parlat Edu Expósito després de l'entrenament de l'equip a Sant Adrià. Els detalls són els que estan evitant que l'Espanyol aquest 2026 hagi guanyat encara un partit.
Yo pienso que son detalles, yo creo que el equipo siempre ha estado dentro del partido, al final el segundo gol el otro día, aún no haciendo un gran partido, ¿no? Como veníamos estando acostumbrados en casa, nos meten el segundo en el 90 y pico, ¿no? O en el 89, no sé qué momento fue. El día del Barça, si nos ponemos por delante, yo creo que nos hubiéramos llevado los tres puntos casi seguro, y el día de Levante, pues ese pequeño detalle, yo creo que el equipo hizo una segunda parte muy buena, yo creo que estamos bien, nos falta, bueno, falta ganar, ¿no? En este 2026, pero el equipo yo creo que está bien, al final corregir esas pequeñas cosas para estar más cerca de ganar el partido.
Els rivals de l'Espanyol es reforcen i l'Espanyol, de moment, no mou fitxa. No hi ha fitxatges, l'entrenador no té sobre la taula jugadors per poder incorporar. Raúl Moro, que semblava que el volia, se'n va a Osasuna. Fran Beltrán, Javi Galán, davanters, de moment, no n'arriba cap. Expósito demana fitxatges.
Sí, bueno, al final no sabemos tampoco la postura del club, ¿no? En este caso, en el mercado todavía está abierto, no ha cerrado todavía, pero bueno, sobre todo con la lesión de nuestro capitán, de Javi, pues al final yo creo que ese jugador nos falta ahora mismo.
Sí, senyor, molta raó, Edu Expósito. Un Edu Expósito que acaba contracte el 2027 con Pol Lozano. Estaria bé que l'Espanyol comencés a moure's per tal de renovar un futbolista que pot fer molt bona feina fins al final de la seva carrera. Això sí, cal sentir-se valorat.
Bueno, eso al final es el club, ¿no? El que tiene las llaves siempre y los que mandan, ¿no? Al final, si ellos me hacen sentir que soy importante, pues no tengo duda de que mi camino está aquí para recorrer mucho tiempo. Al final, depende de ellos.
Sí, i si depèn d'ell, jo penso que, escolta, el Esposito està fent bona feina.
Molt bona feina, sí.
Sí, senyor. Diu el Diario que Marco Otero serà nomenat en els propers dies director de metodologia de l'Espanyol i del Barley. Ha treballat com a secretari tècnic a l'Olímpic de Marsella i com a futbol base al València. Doncs veurem si finalment es fa aquesta incorporació. Marco Otero.
Així està l'Espanyol. Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Bona tarda. Anem ara amb el Girona, que hi ha molta, molta, molta activitat. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Comencem amb Ter Stegen, que ja l'hem vist a les ordres de Mitchell, eh?
Sí, ja ha entrenat avui. Primer entrenament del porter alemany amb el seu nou equip i ha fet el que el Gil diu que és un sospirito, que és escoltar uns segons d'aquesta primera trobada que han registrat el Girona entre Ter Stegen i Mitchell. És un document d'uns 40 segons. Per mi hi ha tres frases importantíssimes amb el gran debat que hem generat aquesta setmana sobre qui ha de jugar el dilluns contra el Getafe com a porter del Girona. Escoltem el document i intentem decodificar el que es pugui.
Aquí estamos, por fin.
Sí. Me alegro mucho.
Sí, sí, con muchas ganas de empezar ya.
¿Estás preparado, no? Para todo, ¿no?
Sí, bueno, estaba entrenando, haciendo mis cosas. ¿No?
Sí, sí. Bien, el equipo ya ves, ahora estamos mejor, estamos muy contentos porque estamos compitiendo bien y...
Ya me contaste, ¿viste de que estás aquí?
Sí, tenemos que hablar, tranquilo, sí. Conoce a la gente, buen vestuario, vas a ver que...
Sí, sí, sí.
Y bueno, también...
Un poco nervioso de conocer a la gente nueva, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Tantos años ya ahí.
Vale, que... pero es un vestuario muy...
Muy sano.
Muy sano. Y además tú eres un líder también. Nos lo sabes mucho. Estoy muy contento.
És a dir, estàs preparado para todo, que jo crec que potser això vol dir ves amb prudència i tranquil·litat. Hem de parlar, que t'explicaré la pel·lícula que tenim. Ets un líder, que jo crec que ja li fica pressió també perquè, òbviament, Ter Stegen demostri el que ha estat, un dels millors porters, si no durant alguns anys el millor porter d'Europa, i ens donaràs molt, que jo crec que aquí sí que Mitchell entenc que en algun moment, si no, potser dilluns, ja té la seva oportunitat. Veurem. En principi l'han de presentar demà a la tarda. És que s'ha accelerat tot molt. Ahir es va anunciar a la nit, a última hora, Ter Stegen, Fran Beltrán, es va anunciar que es presentava Fran Beltrán avui, que s'ha presentat, un jugador que coneix molt bé Mitchell, perquè van coincidir quan Mitchell va entrenar al Rayo Vallecano, ve de 7 temporades al Celta. És madrileny, però ara l'escoltarà, sembla que sigui gallec, perquè se li ha quedat l'accent gallec. 26 anys, farà 27 al febrer, és una aposta de present, però també de futur, perquè signa fins al 2030. Primera declaració d'intencions de Fran Beltrán.
Tampoco me insistió mucho porque ya sabía que ello iba a venir, así que todo ha sido fácil y estoy contento de volver a ponerme en su mando y dar lo mejor de mí para poder ayudarle. Y bueno, podía haber más cosas, pero creo que cuando te quieren de verdad y te valoran de verdad, como he dicho antes, creo que es el sitio indicado.
El Girona que paga traspàs, ha incidit molt Quique Cárcel en agrair les facilitats que ha donat el Celta. Acabava contracte l'estiu vinent i també els representants del jugador. L'estiu passat ja el va voler el Girona, o sigui que fa, com et dic, una aposta de futur. En principi, no és oficial, però en principi lluirà el dorsal número 8, Fran Beltrán, amb el Girona.
I aquesta tarda, això no s'ha acabat, presenten Echeverri també, no, Albert?
Sí, sí, aquí anem accelerant, tot i que el partit és dilluns, eh? Sabem que diumenge parlarà Mitchell, però per un entrenament llarg demà, el Girona també entenc que avui, amb tot el que hi ha hagut al matí, entenc que ha de presentar Echeverri a les 5 de la tarda. Un altre dels fitxatges il·lusionants, eh? Jo crec que el més mediàtic, òbviament, és Ter Stegen, de la història del Girona, però hi ha posades moltes il·lusions en aquest fitxatge, sobretot per la posició com a mitja punta, però també jugador que pot jugar en banda, el Diablito, Claudio Echeverri.
No està malament. Tres incorporacions, n'hi haurà alguna més? O...
Sí, n'hi haurà alguna més. En principi ha d'arribar un migcampista més i veurem si arriba un jugador per la defensa que pugui jugar de central i de lateral esquerra.
Perfecte, així està la situació al Girona. Una cosa més de futbol, que ja tenim en marxa la Supercopa d'Espanya femenina. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ahir vam veure la primera semifinal entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Va guanyar el Real Madrid amb comoditat i avui tenim la segona, la que més ens interessa, que enfrontarà el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao.
A les 7 de la tarda, el mític Estàlia, el conjunt de Pere Romeu busca la 6a Supercopa d'Espanya, la 5a de forma consecutiva, és el favorit, l'equip arriba en un gran moment de forma després de 9 victòries seguides, i el rival, l'Atlètic Club, arriba amb la moral tocada després del 5-0 contra el Tenerife a l'última jornada de Lliga F. A més, el contrast entre els dos equips és evident, el Barça li ha guanyat els últims 16 partits al conjunt basc, sense anar massa lluny, una golejada d'escàndol, un 1-8 a Sant Mamés el passat mes de setembre. Queda clar que el Barça és el rival a batre a la Supercopa, però és el missatge del vestidor, és la veu d'Irene Paredes, i avui toca demostrar-ho al camp per jugar la final contra el Real Madrid.
La Supercopa entra dentro de los objetivos que nos marcamos a principio de temporada, pero de momento estamos en la semifinal. Lo que nos ocupa es el partido de mañana, en hacerlo bien. Eso nos acercará a estar en la final y evidentemente nos proponemos este año también ganarlo todo. Sabemos de las dificultades, por eso preferimos ir paso a paso y para estar más cerca de esos objetivos, mañana es el primero.
La Alexandri es baixa per lesió. D'inici no s'espera Patri al mig del camp, el que va dir ahir Pere Romeu a la prèvia. Jo voto per Cata, Colls o Tapals. Una Vall, Irene Paredes, Map i Brooks en defensa. Alexia, Quique i Clara Sara Jordi al mig del camp. I al davant, Claudia Pina, Graham Hansen i Eva Pajor.
Estarem pendents d'aquesta segona semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina de futbol. Gràcies, Edu.
Abraçada.
Fins aquí al futbol. Fem una pausa i tornem ràpidament amb la plana poliesportiva. Avui amb bàsquet, amb Eurolliga, amb l'europeu de waterpolo. Espanya es queda malauradament fora de la lluita per les medalles. També parlarem de tennis, que ha jugat al Alcaraz i ha passat a segona ronda, i també de l'europeu d'handbol, que ja coneixem el camí, difícil camí, de la selecció espanyola a l'europeu cap a les medalles.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Anem al bàsquet, Albert, per parlar d'aquesta victòria del Barça a l'Eurolliga, victòria treballada, ajustada sobre el Dubai, amb una figura destacada, partidàs de Darío Brizola.
Sí, que a 2 segons pel final va anotar 2 punts la cistella guanyadora. Ahir va fer un dels millors partits que li recordem a Darío Brizola defensant la samarreta blau i grana del Futbol Club Barcelona. També Kevin Panther, que li demanàvem en la prèvia que fes un pas endavant respecte als dos últims partits, on entre els dos, Burgos i Madrid, només havia anotat 3 punts. La veritat és que el millor d'ahir és la victòria. Sí que va millorar el joc de l'equip respecte al partit a Burgos i també a l'Eurolliga contra el Real Madrid, però encara li falta. Digue-li fatiga, ara escoltarem el tècnic del Futbol Club Barcelona, l'acumulació de partits, el minutatge que porten alguns jugadors. 91-89 va guanyar el Barça, partit que tenia controlat el tercer quart, però que a l'últim va haver-hi una davallada, va anotar només 12 punts, va repartir només una assistència i va donar vida a un equip que té molt bones individualitats, que encara li falta el joc col·lectiu i que per això està en la zona mitjana baixa de la classificació. Sentim el tècnic del Barça, Xavi Pasqual.
Dels últims 25 partits hem perdut 4, hem fet 21-4, que és un nombre molt, molt bo. La realitat és que la setmana passada no vam estar gens bé, avui hem estat bastant millor. Crec que he de pensar que en l'últim quart hem baixat una miqueta físicament, producte de tot això, no? Clarament, les cames, la creació, la ment, una miqueta tot, i per això hem anotat només 12 punts a l'últim quart.
No va funcionar tampoc la defensa del Barça, però, insisteixo, el millor, treure aquest partit endavant en una setmana de 3 enfrontaments, sumar el 15è triomf a l'Eurolliga, mantenir-se en el top 6 i ja pensar en el següent partit a la pista de l'Asvel Villarban.
Albert, gràcies.
A tu, Batllori, que vagi molt bé.
Que vagi bé. Sis minuts i arribem a les 4 de la tarda. Anem ara amb l'europeu de waterpolo. Malauradament, Espanya es queda fora de la lluita per les medalles. Va caure per penals, novament, bèstia negra d'Espanya en aquesta competició, davant d'Hongria. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Efectivamente, la maldición sigue contra los húngaros en campeonatos de Europa después de sumar el 18º partido consecutivo perdido en la competición continental. Hungría fue siempre por delante del marcador y su portero Vogel se agigantó bajo palos deteniendo 2 penaltis durante el partido. Solo en un momento puntual del último cuarto, España se puso por delante del marcador. Fue un espejismo, los magiares reaccionaron, pero aún así Sergi Cabanas, el mejor de España con 4 goles, anotó un tanto de vaselina sobre la bocina que forzaba la tanda de penaltis. Ahí, en ella, Vogel detuvo otros 2 lanzamientos de los españoles, mientras que en la otra portería, Unai Aguirre solo paró uno a Hungría. David Martín, seleccionador español.
Creo que una de las claves fue su portería. Soma Vogel hizo un gran partido, generamos situaciones de ataque. Bueno, estuvo a un grandísimo nivel. Y es cierto que nosotros por momentos del partido pues tuvimos dificultades en cerrar nuestra defensa de 6-6. Y yo creo que bueno, que ese tipo de partidos se deciden por estos mínimos detalles, ¿no?
Ahora España, vigente campeona mundial y de Europa, tendrá que jugar por el 5º puesto contra el perdedor del Italia-Croacia que se disputa hoy. Es la primera vez, tras 8 años, que se queda sin medalla en un campeonato de Europa.
Anem ara al tenis, obert d'Austràlia. La notícia del dia és que ha jugat Alcaraz i ha guanyat. Ha passat Juan a tercera ronda.
Sí, después de superar al alemán Hoffman por 3-0, el murciano solo ha pasado algún problemilla en el inicio de la primera manga, pero se ha rehecho enseguida y ha encarrilado el resto del partido sin problemas. En la tercera ronda se enfrentará el viernes al francés Mutet. Es el número 37 del ranking y más conocido por sus excentricidades que por su tenis. Alcaraz analiza a su próximo rival.
Es un jugador muy anárquico que digamos, no sabes por dónde te va a salir. Aunque tenga mucho repertorio en su bolsillo, al final, aunque haga muchísimas cosas, sé el patrón que juego que tiene. Vamos a intentar estar concentrados, que eso no nos voy a decir ensucie nuestro juego. Vamos a dar lo mejor de nosotros, intentar poner nuestro nivel, nuestro ritmo en el partido, y veremos qué pasa. Lo que sí que te puedo garantizar es que va a ser un partido divertido.
El gran objetivo de Alcaraz es ganar su primer Open de Australia y convertirse en el tenista más joven en lograr los 4 Grand Slams del tenis mundial. Davidovich también se ha clasificado tras ganar a Opelka y también se han metido en la siguiente ronda Rublev, Zverev, Medvedev, Norri de Miñaur en chicos y Sabalenka, Svitolina y Gauff en chicas. Hoy, a la 1 de la mañana, aproximadamente, Paula Badosa juega contra Selekmeteva.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
I a l'europeu d'handbol ja tenim definit el camí d'Espanya cap a les medalles. És un camí dur. Estem amb l'enviat especial COPE a la competició, el Luis Malvar. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Joan. Terminó la fase preliminar en todos los grupos y ya se conocen los calendarios, los partidos, los horarios de la famosa main round, la fase principal que es la que luego da el pase a las semifinales. Bien. En el grupo de España, España está en el grupo 1, pues nos encontramos con auténticos miuras, con Dinamarca, con Francia, con Noruega y con Portugal, que ha sido la gran sorpresa venciendo ayer a nada más y nada menos que a Dinamarca y aquí en la localidad de Gernin. España tiene el siguiente calendario. Mañana jueves, 22 de enero, España-Noruega a las 6 de la tarde. El equipo de Sausen, vamos a ver qué tal se nos da. El sábado, España-Dinamarca, también a las 6 de la tarde, una Dinamarca que está herida y que quiere ganar como sea este europeo en su casa. El lunes 26, España-Francia, veremos cómo vienen los hombres de Dicamen, y cerraremos el miércoles 28 con ese España-Portugal a las 3:30 de la tarde. Italia, Italia, Italia.
Gil, superstart!
On a perdu parce que c'est le football de merde, c'est un sport de merde. Merde, sí, mierda en español. De merde, mierda en español.
Se había entendido, Lucho.
Luis Enrique no defrauda nunca. Bueno, parlava Juan de la victòria de Davidovic sobre Opelka, una victòria una mica accidentada, perquè va tenir els seus quers amb gent de la grada, a un espectador li va dir gilipolles. Bueno, en tot cas, que s'expliqui Davidovic.
Cuatro ignorantes borrachos que al final no sabemos si apuestan o lo que sea, entonces no sabemos qué pasa, pero al final dan un por culo que flipas. Hay gente respetuosa que puede animar, pero siempre hay cuatro ignorantes que no respetan y siempre están ahí dando por...
Pues nada, el Getafe que le da la bienvenida a Luis Vázquez, delantero argentino, 24 años, 1,90, cedit per l'Anderlecht fins a final de temporada.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, què farà l'equip avui contra l'Eslàvia en partit de Champions? Creieu que goleja, li faria falta el 50%, que guanya justet el 33%, que no guanya el 17%. En clau Espanyol, us inquieta que el club no hagi fitxat encara al mercat d'hivern? Sí, 82%, no, 18%. I en clau Girona, quin fitxatge us il·lusiona més? Ter Stegen retalla 38%, Echeverri continua guanyant 50% dels vots, Fran Beltran 13%. Recordo que avui hi ha tiempo de juego, més Champions amb el Barça, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.